Salutacions en aquesta jornada de dimarts, dia 9 de setembre, des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que ampliem tot seguit en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrim parlant a nivell local, que la Paeria de Balaguer presentarà un projecte valorat en 20 milions d'euros a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, amb l'objectiu de transformar el centre històric i reformar la cohesió social. D'altra banda, també a nivell local, parlarem que les escoles municipals de Balaguer arrenquen el curs amb un increment d'inscripcions. La Ximeneia, l'Escola de Gimnàstica Rítmica i l'Escola Municipal de Música afronten el curs amb nous reptes i les cooperacions en diferents esdeveniments de la ciutat. A banda d'aquestes qüestions, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars.
Anirem també a l'informatiu d'aquest dimarts fins al municipi d'Àger, on l'Ajuntament ha completat la renovació de l'enllumenat públic a la zona nord de la localitat i també al nucli de Millà. Ho ha fet amb la substitució de 44 punts de llum. També recordarem que Protecció Civil provarà el sistema S-Alert a les 12 comarques de Ponent, al Pirineu i Aran. Els telèfons mòbils que es trobin en aquestes zones rebran un missatge aquest dimecres a les 10 del matí. Comissions Obreres i UGT es mobilitzaran aquest dimecres també per la reducció de la jornada laboral. Serem un malson, han afirmat. Els sindicats es manifestaran en plena votació al Congrés i insisteixen a PP, Vox i Junts en que retirin les esmenes. Mentrestant, USTEC ha planejat una manifestació a l'octubre per reclamar l'increment salarial i la millora de les condicions laborals. El sindicat diu que el curs comença amb molts euros i ha fet una crida als claustres de professors perquè s'organitzin. I també tindrem espai per parlar de les 33 poblacions de Lleida que s'han sumat al repte Pobles Menuts de Catalunya, una singular proposta emmarcada en el Trofeu Català de Mototurisme, que consisteix a visitar el màxim nombre possible de pobles d'una llista i fer-se una foto en cadascun com a prova. I en l'àmbit més cultural parlarem de que Balaguer celebrarà els dies 31 d'octubre i 1 de novembre la Murga, la tercera mostra local de música de Balaguer que s'ha presentat aquest dimarts. La intenció és oferir un cap de setmana, coincidint amb la Castanyada, dedicat a la música en directe, donant visibilitat al talent local i afavorint el contacte i les sinergies entre els músics de la ciutat. I d'altra banda també explicarem que Térmens es prepara per viure una festa major plena d'activitats culturals, esportives i musicals, un programa que omple pràcticament tot el mes de setembre d'activitats variades i per a totes les edats. En repassarem les més destacades que tindran lloc al proper cap de setmana.
I acabarem l'informatiu com és habitual amb la secció esportiva.
En l'apartat esportiu d'avui parlarem del pantà de Sant Llorenç de Montgai, que va tornar a ser l'escenari d'una de les cites més destacades de la natació en aigües obertes de Ponent, com és la 15a edició de la travessia i la 12a edició de la Pantató 7.0, que va reunir prop de 200 participants. També parlarem de bàsquetbol, parlarem del sènior masculí del Club Bàsquet Balaguer, que va perdre per 49-65 davant del Bellpuig B en el primer partit de preparació de cara a la nova temporada i repassarem com han començat la resta d'equips d'aquest club esportiu que és el Club Bàsquet Balaguer.
La Paeria de Balaguer presentarà un projecte valorat en 20 milions d'euros a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 amb l'objectiu de transformar el centre històric i reforçar la cohesió social. La iniciativa arriba després que la ciutat participés en la fase pilot del programa Barris en Futur. El Pla de Barris i Viles va obrir el passat dijous, dia 4 de setembre, el termini de sol·licitud de subvencions per al 2025 amb una dotació global de 200 milions d'euros. El finançament varia segons la població i pot cobrir entre el 50 i el 75% del cost del projecte i fins al 90% en casos excepcionals de municipis petits. El termini de presentació de documents es pot fer entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre. La proposta de Balaguer es basa en la diagnosi prèvia feta al centre històric i s'està elaborant amb un grup motor de tècnics de la Paeria. El projecte també compta amb l'assessorament de l'arquitecte Itziar González, especialista en la rehabilitació de centres històrics i amb una trajectòria destacada en projectes de revitalització urbana. La perencal Lorena González ha explicat a Ràdio Balaguer que disposen d'unes setmanes més del previst per presentar el document definitiu, fet que permetrà perfilar millor la proposta.
Ja fa temps que estem treballant en aquest sentit, amb aquest projecte que ha de ser de forma col·laborativa, participativa per part de la ciutadania, i així estem fent-ho, no? El grup motor són un seguit de tècnics de l'Ajuntament, s'estan reunint setmanalment, també hi anem la part política en algunes d'aquestes reunions, per veure, doncs, tot, no? S'ha de fer tota l'analítica dels centre històric, els indicadors, s'ha de fer tot. I també tenim, no podem oblidar, el suport de la Itziar González, que és aquesta arquitecta social, no? Se defineix ella, que ens està ajudant en aquest projecte. Jo crec que és un gran punt a favor que tinguem el seu suport. Aquesta feina que està fent el grup motor, totes les tècniques estan treballant setmana a setmana a contrarrellotge, no? Perquè sí que sabíem, teníem una pinzellada d'aquesta convocatòria i sabíem que s'havia de sortir en breu. Ara sí que és veritat que tindrem aquest marge, no? Pensàvem, no, 15 de setembre, no, ja tindrem fins a l'octubre per poder-la presentar.
Segons González, l'equip està acabant de concretar els punts que han de donar resposta a les demandes de la convocatòria i alhora reflectir les necessitats dels veïns, amb la voluntat que el projecte tingui continuïtat més enllà de la durada del programa.
Estem acabant de definir, sobretot, veient els punts que ens donarien de cadascuna de les propostes que hem anat rebent, no? Perquè al final el que volem és que sigui un projecte coherent, que sigui un projecte que tingui en compte el que la gent demana, faltaria més, però sí que és veritat que ha de ser un projecte, sobretot això, que estigui molt ben lligat i que doni resposta al que demana el projecte, val? Que els punts que estan donant, que sigui sensat el projecte, que no estigui, no, vull que no siguin actuacions així, vinga, puntuals, vull això, i vull això, i vull aquest carrer, i vull això. No, ha de ser un projecte que tingui un significat i, sobretot, un tema de cohesió social, perquè ha de ser el barri el que després l'haurà de mantenir. Val? Vull dir, volem que sigui un projecte que després quedi, no que sigui que s'acabi la llei de barris i ja s'ha acabat. No? I, per tant, perquè passi això, ha de ser un projecte coherent i ha de ser un projecte que doni resposta a tots els inputs que marque, doncs, la convocatòria de la llei de barris.
Durant la fase pilot del programa Barris en Futur, la Paeria ha participat activament en les reunions de seguiment convocades per la Generalitat, on va definir-se la metodologia d'intervenció. Representants com la Paeria en cap, Lorena González, i la tècnica Amàlia Lara han assistit a sessions i formacions organitzades per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària. I continuem encara a Balaguer, parlant que les escoles municipals han iniciat el nou curs. La Ximeneia, espai de dansa, moviment i creació, ha incrementat el nombre d'inscripcions i el Club Rímic a Balaguer supera les 200 esportistes de base. Per a sa banda, l'Escola Municipal de Música afronta nous reptes, com les col·laboracions escolars i amb les llars de jubilats.
La Ximeneia, espai de dansa, moviment i creació, va iniciar aquest passat dilluns el nou curs en totes les disciplines que imparteix. El seu director, Albert Bonet, s'ha mostrat als micròfons de Ràdio Balaguer satisfet pel nombre d'inscripcions per al nou curs, que actualment es troben gairebé als 120 alumnes.
Doncs les inscripcions de moment estan anant molt bé. Tot l'alumnat del curs vinent o gairebé tot segueix i tenim moltes inscripcions noves, la qual cosa també ens fa pensar que anem per un bon camí en quant a la nostra tasca docent i pel fet de posar en valor el món de la dansa a la ciutat de Balaguer.
El centre posa el prisma en la mostra de dansa Ciutat de Balaguer, que es farà el 21 de març. També s'impartiran tastets de dansa. Es tracta de classes obertes que van dirigides a persones que vulguin provar qualsevol de les disciplines que es dona a terme a l'aula municipal, com dansa clàssica o dansa moderna i contemporània, entre d'altres. Les classes es faran del 22 fins al 26 de setembre. A més, el centre realitzarà un curs més, col·laboracions amb altres entitats, i participarà en altres activitats, com ara la cavalcada de Reixos, l'encesa de llums de Nadal o el Dia Internacional de la Dansa, que se celebra el 29 d'abril. Bonet ha explicat quins són els objectius per a aquest curs.
Mira, els objectius, com et deia, és fomentar en valors tot el nostre alumnat a través de la dansa. O sigui, a través de la dansa es poden fomentar no només el que és la dansa en si, sinó valors que van implícits o que haurien d'anar implícits en les persones, no? L'ordre, el compromís, coses així que fan que l'alumne creixi i es desenvolupi d'una manera global i transversal en moltes àrees.
Les inscripcions continuen obertes fins a mitjans de setembre i es poden fer a través de la pàgina web de la Paeria, dansa.balaguer.cat. També ha iniciat el curs l'Escola de Gimnàstica Rítmica. De fet, ho va fer la setmana passada ja. La seva responsable, Judit Martí, ha explicat als micròfons de Ràdio Balaguer que el club esportiu ja es troba a mig gas amb les esportistes federades que ja han iniciat la pretemporada per preparar la Copa Catalana.
Ja hem començat amb la pretemporada amb les gimnastes federades perquè en breus comencem la competició de la Copa Catalana i estem ja en període d'inscripcions perquè el proper 8 de setembre donem per inaugurada la temporada 25-26 de l'Escola Municipal on comencem un nou curs amb la nostra modalitat, que és la rítmica, i l'altra opció que tenim també d'activitat, que és el hip-hop.
En matèria d'inscripcions, Martí ha assegurat que es troben en procés d'inscripció i actualment tenen 30 noies federades i en l'escola de base tenen més de 200 integrants entre la rítmica i el hip-hop, que comprenen edats entre les 3 i fins als 60 anys.
Exactament, encara estem en procés d'inscripcions. El que sí que puc dir que de federades tenim solament 5 conjunts que venen a ser unes 30 nanes, perquè tampoc tenim capacitat per poder ni portar més, però sí que l'escola de base tenim un total d'unes 200 nanes de rítmica i com unes 80 de hip-hop.
Les esportistes es prepararan per 3 esdeveniments aquest curs: el Festival de Nadal, previst fins a finals de desembre, el Trofeu Ciutat de Balaguer, els dies 14 i 15 de març, i el Freestyle Dance Balaguer, el 25 i 26 d'abril. Les inscripcions encara estan obertes, però ja hi ha grups que estan tancats. Per inscriure's, cal anar a l'àrea d'esports del portal web de la Paeria de Balaguer o a l'oficina d'esports situada a la piscina coberta. D'altra banda, l'Escola Municipal de Música ha arrencat el seu curs amb més de 250 alumnes, dels quals una mica més d'una cinquantena són de l'escola d'adults. L'escola compta actualment amb una quinzena de professors que imparteixen classes de llenguatge musical: cant, piano, guitarra, guitarra elèctrica, flauta, violí, viola, violoncel, clarinet, trompeta, trombó, acordió, percussió, rock i jazz. L'Escola Municipal continuarà col·laborant també en les activitats culturals de la ciutat, com ara la Diada de Catalunya, la Murga, el Jazz al Pati o diferents audicions i concerts. El director de l'Escola Municipal de Música, Xavi Monge, explica quins són els objectius que l'Escola Musical es posa de cara al nou curs.
Doncs mira, els objectius nosaltres bàsicament és això, és el que t'explicava abans, és a dir, com a servei municipal el que volem nosaltres és que l'Escola de Música sigui una entitat que estigui molt present a les activitats culturals de la ciutat, que sigui una entitat que doni suport a totes les activitats culturals del poble, tant les que surten de la paeria, pròpiament de l'àrea de cultura o de l'àrea d'educació, com d'entitats privades que ens puguin demanar col·laboració, com també fem en altres ocasions.
Altres activitats que realitzarà aquesta institució municipal és una prova pilota amb alumnes del tercer de primària de l'Escola La Noguera i també activitats com ara les llars de jubilats del municipi que rebran visites. Monge explica que les inscripcions estan obertes per alguns instruments, tot i que ja té grups tancats a causa que el període oficial de matriculació va ser el passat mes de maig i juny.
De fet, doncs això, ara mateix, matriculats de forma efectiva, hi ha uns 251-252 alumnes, d'acord? Tenim plaça encara disponible. Nosaltres, habitualment, el que fem és les matrícules les fem entre el maig i el juny. Fem la preinscripció entre l'abril i el maig i la matrícula entre el maig i el juny del curs anterior. Per tant, ara, teòricament, la matrícula està tancada, però com que encara hi ha algunes especialitats instrumentals que ens queda una mica de marge, si algú ve a informar-se i a preguntar i tal, nosaltres els expliquem una mica quina disponibilitat instrumental tenim i en cas de que quadrin horaris i que quadri una mica la voluntat de l'usuari, de la persona que ve aquí a informar-se, doncs agafem gent encara a hores d'ara.
Anem a comarca per parlar que l'Ajuntament d'Àsia ha completat la renovació de l'enllumenat públic a la zona nord de la localitat i el nucli de Millà. Ho ha fet amb la substitució de 44 punts de llum. En concret, s'han instal·lat 12 fanals nous a Millà i 32 més a la zona dels Herals d'Àsia. L'intervenció s'ha dut a terme gràcies a una subvenció de la Generalitat de 45.500 euros.
Jordi Cortassa, tinent d'alcalde d'Àsia, ha explicat a Ràdio Balaguer que aquesta actuació ha estat possible gràcies a l'ajuda rebuda en la subvenció i que permet avançar en la renovació energètica de l'enllumenat públic.
Nosaltres, la que hem fet ara, és una actuació que surt periòdicament. Aquesta vam decidir de fer el nucli de Millà i una part del nucli d'Àsia. Aquesta subvenció que ens van otorgar la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, va ser de 45.514,78 euros, i amb aquesta doncs vam canviar totes les 12 làmpades que té Millà i 32 de la zona d'Àsia, de la zona dels Herals, que és la zona, diguéssim, que tenia les lluminàries més antigues.
Cortassa detalla que amb aquesta actuació s'han pogut renovar els fanals de tots els pobles del municipi, quedant només pendent una part d'Age i el nucli de Sant Josep de Fontdepou, que ja havia actualitzat el seu enllumenat poc abans de la irrupció de la tecnologia LED.
Hem anat renovant tots els pobles. Ara, en principi, només ens queda una part d'Age i en principi, i després ens quedaria Sant Josep de Fontdepou, però com que ja va ser l'última que es va renovar abans de les làmpades LED, pues aquesta seria l'última que tocaria de la renovació per posar la versió LED, que és la més eficient que hi ha fins avui en dia de làmpada d'alumbrat públic.
Els nous fanals incorporen programadors astronòmics en substitució de les cèl·lules fotoelèctriques, un sistema que permet un ajust més precís dels horaris d'encesa i apagada. A més, la llum té una temperatura de color baixa per respectar la certificació Starlight del cel d'Age, redueix a la meitat el consum energètic respecte als fanals antics i a partir de mitjanit disminueix el flux lumínic un 40%, aconseguit un estalvi addicional.
Des del punt de vista d'eficiència energètica i de la contaminació lumínica, pues diguéssim, realment, si se'ns retiren les cèl·lules fotoelèctriques, d'aquestes que van en funció de la claror, i es posen programadors astronòmics, rellotges astronòmics, que el que fan és, llavors, en funció, s'ajusten més a, inclús al canvi de solar, i llavors va millor i realment treu més rendiment i ajusta més les hores en funció de la claror de l'estiu i de l'hivern. Per altre cantó, totes aquestes lluminàries són d'aquestes d'àmbar. Com que estem en una zona que realment hem de cuidar el tema de la contaminació lumínica, doncs són àmbar. I després també tenen... vam sortir d'unes làmpades que eren d'entre 70 i 100 watts de vapor de sodi d'alta pressió, i ara les que han posat són de 40 watts. Per tant, només a nivell de potència ja baixen molt. I després també tenen regulació de flux, de tal forma que a mitjanit reveix el flux un 40%.
Aquest no és el primer cop que el municipi d'Agi aposta per experiències innovadores en il·luminació. Ja fa uns anys es va instal·lar un fanal autònom al nucli de la Règola, en un punt on no hi havia xarxa elèctrica. Tot i així, Cortassa apunta que la despesa que suposen aquests sistemes, amb panells solars i bateries incorporades, els fa inviables per aplicar-los al conjunt de la població.
El que vam fer és una prova pilot a la Règola, amb un fanal que no hi havia, no arribava a la xarxa elèctrica, i llavors van posar, avui en principi aquestes làmpades o aquest tipus de luminàries surten molt més cares encara, perquè realment a la luminària necessites unes plaques o necessites algun element. Això per ara no hem continuat en aquesta línia perquè encara surt més barat, diguéssim, les làmpades de LED que es munten avui en dia.
Amb aquesta actuació, AGE continua avançant en la modernització de les seues instal·lacions i en la reducció de l'impacte energètic i lumínic, tot mantenint l'equilibri amb la protecció del cel nocturn.
El sindicat USTEC planteja una manifestació a l'octubre per reclamar l'increment salarial i la millora de les condicions laborals. Per fer-ho, ja ha posat la mirada a l'octubre, quan ha plantejat a la resta de sindicats una manifestació unitària per iniciar un cicle de mobilitzacions, que asseguren que acabarà amb una vaga si no hi ha millores ni negociació. El sindicat ha fet una crida als claustres perquè s'organitzin per fer aquestes reivindicacions i ha destacat la importància d'aconseguir la mobilització més gran possible. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha afirmat que el curs comença amb molts deures sobre la taula, entre els quals ha situat la necessitat de més recursos per a l'escola inclusiva.
El sindicat ha celebrat un acte d'inici de curs a les portes de l'Institut Escola Arts de Barcelona i ho ha fet amb crítiques cap al Departament d'Educació i amb una crida al conjunt del personal dels centres educatius per mobilitzar-se per aconseguir millores salarials i laborals. De fet, la demanda d'un increment del sou per recuperar el 25% del poder adquisitiu que calculen que han perdut en la darrera dècada ja la van fer els sindicats de manera unitària l'any passat i ara asseguren que és el moment de passar a l'acció. Segura ha afirmat que altres col·lectius, com els bombers o el personal sanitari, han aconseguit millores salarials en els darrers anys i s'ha preguntat per què el personal educatiu no pot aconseguir-les.
Els bombers, la policia, el personal sanitari ha aconseguit millores salarials al llarg d'aquests darrers dos anys. Per què el personal d'educació no pot plantejar millores salarials? Per què no pot aconseguir millores salarials? És cert que també ho han aconseguit després de mobilitzacions i, per tant, nosaltres seguirem el mateix camí. Us diré més, la pròpia consellera va obtenir una millora salarial i només començar la seva legislatura. És obvi que nosaltres també ens la mereixem perquè la realitat educativa és la que és, la responsabilitat que hem d'assumir és la que és i les condicions laborals que tenim són les que són. Per tant, ens mereixem un sou en equivalència a la tasca que desenvolupem.
En aquest sentit, el coordinador d'Acció Sindical, Andreu Mambrú, ha explicat que mantindran la campanya iniciada el curs passat per aconseguir suports per iniciar un cicle de mobilitzacions. Com ja havia alertat el sindicat anteriorment, si el Departament d'Educació no planteja millores salarials de manera immediata i no obre la negociació, l'objectiu és convocar una vaga. Mambrú ha dit que aquesta aturada podria ser ja el primer trimestre o el segon, dependent de quan s'aconsegueixi organitzar amb condicions perquè sigui sostenible i guanyadora.
Que treballem en un horitzó de vaga que segur que hi haurem d'arribar si la consellera, com ha dit, segueix negant-se a negociar millores de condicions laborals i que serà una vaga que estem treballant perquè les condicions, perquè l'organització garanteixi que sigui una vaga guanyadora.
Ara per ara, el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC s'ha mostrat crític amb la consellera que ha acusat de negar-se a negociar aquestes millores. Davant d'aquesta situació, el sindicat s'ha dirigit als treballadors de l'educació per demanar-los que s'impliquin, que cada centre es constitueixi com a assemblea i que hi hagi una organització que permeti encetar les mobilitzacions. D'altra banda, Segura ha asseverat que els docents no han tingut prou temps per preparar el curs i ha criticat també irregularitats i moltes incidències en el procés d'adjudicacions. Moltes persones començaran el curs havent d'anar a treballar a més de 200, 300 o 400 quilòmetres de casa, ha manifestat. La portaveu ha afegit que la reducció de ràtios anunciada és insuficient i que falten recursos per garantir l'escola inclusiva.
D'altra banda, també els sindicats, Comissions Obreres i UGT es mobilitzaran aquest dimecres en diferents ciutats de l'Estat per la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja, coincidint amb la votació de les esmenes al Congrés. Serem un malson. La reivindicació de la reducció de la jornada no és només majoritària a la societat espanyola, sinó transversal a tots els partits, també al Partit Popular, Vox i Junts, ha afirmat el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo. Els sindicats han insistit als tres partits que retiren les esmenes a la totalitat i els acusen de fomentar un frau democràtic. Com és possible que més del 72% dels votants de Junts estiguin a favor de la reducció de la jornada i ni ens doni l'oportunitat a que es debati al Congrés? Ha qüestionat el secretari de la UGT, Pepe Álvarez. Unai Sordo diu que hi ha partits que pretenen esborrar d'un cop de ploma una llei que pretén millorar la vida laboral de 12 milions de treballadors. I ha parlat obertament d'un frau democràtic.
Un fraude democrático en primer lugar porque se trata de hurtar un debate. Y esto es muy importante que lo entienda la gente. Aquí no estamos diciendo que los grupos pasado mañana necesariamente se tengan que adherir al acuerdo gobierno-sindicatos y ya está. Aquí lo que se está dirimiendo es si se activa la negociación de un proyecto de ley con lo que pactamos los sindicatos o la patronal o directamente se hurta ese debate mediante una enmienda a la totalidad.
També diuen que aquest debat no desapareixerà aquesta legislatura. La reducció de jornada laboral perseguirà els grups polítics, passi el que passi, el dimecres, ha avisat el secretari general de la UGT, que s'ha dirigit concretament a Junts i li ha reclamat coherència.
Por tanto, esta es la movilización que haremos en Madrid. Es evidente que en el resto del país, pues una parte muy importante se van a hacer por la mañana, no se van a hacer por la tarde, como la haremos en Madrid, porque hay la votación en el Congreso de los Diputados. Pero vamos a ir generando las condiciones para que nadie se pueda escaquear de explicar por qué no se puede reducir la jornada de trabajo. Y la COE, efectivamente, debería de explicarle a la gente por qué dice una cosa y hace otra.
També amb motiu de la votació al Congrés dels Diputats d'aquest Reial Decret sobre la reducció de la jornada, Comissions Obreres de Lleida i UGT de Lleida han convocat els treballadors i treballadores a concentrar-se demà dimecres a les 10 del matí al davant de la Quell per exigir la reducció d'aquesta jornada laboral a 37 hores i mitja. Protecció Civil farà aquest dimecres una prova del sistema de missatges És Alert a les 12 comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran. Tots els telèfons mòbils a la zona rebran dimecres a les 10 del matí un missatge amb el text Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. No truquis al 112, és una prova. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova.
Les 12 comarques afectades són el Segrià, la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Segons indica Protecció Civil, el missatge s'enviarà en català, castellà i anglès i a l'Aran també en aranès. La prova s'ha presentat aquest dilluns a la delegació territorial del Govern a Lleida i la delegada territorial de l'executiu català, Ponent, Núria Gil, ha considerat una necessitat estratègica disposar de sistemes d'avisos ràpids i eficaços en una societat cada vegada més interconnectada i exposada a riscos globals. Proves com les de dimecres són importants perquè permeten avaluar-ne el funcionament, anar millorant-ne tot allò que calgui i afavorir que la ciutadania els conegui i els sàpiga reconèixer immediatament. Per la seva banda, la directora general, Marta Cassany, ha posat en valor el bon ús que s'està fent de l'eina és alert, com s'ha demostrat aquest estiu i des que es va implantar l'any 2022. Des de Protecció Civil de la Generalitat consideren que és un element bàsic de l'estratègia de prevenció que facilita molt a les persones afectades per un risc reu la seva autoprotecció. Protecció Civil també farà proves del sistema d'alertes a mòbils el 16 de setembre a Girona i la Catalunya Central, el 30 d'octubre a Tarragona, a les Terres de l'Ebre i al Penedès i el 8 d'octubre a Barcelona. Totes les proves es duran a terme a les 10 del matí i el missatge rebrà en un interval de 15 minuts aproximadament. El missatge que rebrà amb un sol cop en cada telèfon mòbil.
Un total de 33 poblacions de Lleida participen al repte Pobles Minuts de Catalunya. Un dels encants de la demarcació de Lleida consisteix en l'existència tant a la plana com a la muntanya de petites poblacions plenes d'autenticitat i gent hospitalària. Pobles Minuts de Catalunya convida a conèixer una trentena llarga d'aquestes poblacions amb encant a través d'una aventura de turisme en moto, que a més del plaer de descobrir el patrimoni natural, cultural i paisatgístic de Lleida té premi. La proposta s'emmarca en el Trofeu Català de Mototurisme, un esdeveniment que promou un model de turisme sostenible i de proximitat i que està organitzat per la Federació Catalana de Motociclisme. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida a través del projecte Mototurisme Ara Lleida, que enguany celebra el seu 10è aniversari. El repte es pot fer fins a l'octubre i consisteix a visitar el màxim nombre possible de pobles d'una llista prèviament publicada i fer-se una foto en cadascun com a prova del seu pas per l'indret. Per participar-hi cal tenir una llicència federativa o donar-se d'alta a la FCM. A més, es poden obtenir punts participant en esdeveniments mototurístics com la Cherokee Raider o la Quebrantabuc, entre d'altres. El guanyador serà el participant amb més punts, o sigui, aquell que visiti més pobles menuts i participi en esdeveniments com els anteriorment esmentats. El premi al guanyador es lliurarà durant la gala oficial de lliurament de premis dels Campionats de Catalunya de Motociclisme, que tindrà lloc el gener del 2026. Dels 100 pobles menuts de Catalunya, inclosos a la llista, 33 corresponen a la demarcació de Lleida i d'aquests, Corçà, Tartareu i Garzola, a la comarca de la Noguera. En un caire més cultural, destaquem que la Murga, la mostra de música local de Balaguer, celebra la seva tercera edició coincidint amb la Castanyada. Aquest dimarts s'ha presentat la programació d'aquesta tercera edició. La Murga se celebrarà els dies 31 d'octubre i 1 de novembre, coincidint amb la celebració de la Castanyada. En l'acte de presentació han participat la pera en cap de Balaguer, Lorena González, el director de l'Escola Municipal de Música, Xavier Monge, i el tècnic de l'àrea de joventut, Francesc Almira, a més del cantant del grup Renes i col·laborador de la mostra, Antoni Guillem. La Murga és una iniciativa que té com a objectiu donar visibilitat a la cultura musical de la ciutat, apostant per la promoció del talent local. Des de l'àrea de joventut de la Paeria, en col·laboració amb l'Escola Municipal de Música i una comissió organitzadora, s'ha organitzat aquesta tercera edició de la mostra local de música. En aquesta edició, els concerts se celebraran un any més a l'Escola Municipal de Música i al Pavelló Molí de l'Esquerra.
Francesc Almira ha explicat durant la presentació que la Murga s'havia celebrat en les dues primeres edicions a principis de setembre. El canvi de data s'ha fet per donar una empenta als concerts al ser la Castanyada.
La Murga fins ara s'havia fet a principis de setembre perquè els concerts i potser ens agrada més de cara a l'estiu, però molts grups locals a l'estiu actuen. Llavors, a principis de setembre ens semblava que era una data on molts grups ja havien acabat, no, els concerts d'estiu, però tampoc no acabava de ser una bona data i volíem acabar d'impulsar i que tingués la Murga més públic, no? Llavors vam pensar en aquest cap de setmana, que era un cap de setmana on previ a vegades hi havia el concert gran de Festa Major, i com que ja no hi és, doncs vam pensar que aquest cap de setmana podia ser un cap de setmana on no hi hagués, els grups locals no tinguessin actuacions, i a part podíem donar també una espenta a lo que és la Castanyada.
La programació començarà el divendres dia 31 d'octubre a partir de les 7 de la tarda a l'escenari situat a l'Escola de Música, on hi actuaran Daniel R. Cañada, Mireia Rox i Vermut Flames. I a partir de 2:15 de la nit, els concerts seguiran ja al pavelló Molí de l'Esquerra amb Guimol i Xavi, el Gitano de Balaguer, UTPX, Ella Grupo i Jaoban. L'endemà dissabte 10 de novembre les actuacions començaran al matí a 2:15 a l'escenari de l'Escola de Música. Serà amb Guillem Pedra, amb els Perifèrics, Maria Fernández i un vermut electrònic per tancar la jornada de matí. A la tarda i a partir de les 5 es reprendrà la programació a l'Escola de Música amb Lo Fill del Cisco, el Teto, Vent de Ponent i Aire Flamenco. I a partir de 9:15 les actuacions seguiran al pavelló Molí de l'Esquerrà amb Silan de Van, Círculo de Borneo, Somnis, Código 13 i Disorder. A la nit els concerts seguiran fins ben entrada la matinada. Serà amb Maria i sus Cogollos, Rehenes, Saúc, de Referents i Jetlag. Antonio Guillén ha destacat la Murga com una gran oportunitat per actuar i ha fet una crida als grups a composar cançons pròpies.
Per un músic sempre ha sigut bastant difícil poder tocar i que hagi l'oportunitat aquesta, que hagi no sol un escenari, sinó dos escenaris, pues és bastant bo. Els grups, ja, com han dit, hi ha grups nous, grups de tota mena, diguéssim. Jo faria una crida al col·lectiu que hagués potser la cosa d'auditoria, diguéssim, de poder composar cada un cançons, o sigui, molta cosa, veig versions, i veig que això pues, també estaria bé per un altre any, que es faci la Murga, que la gent empecés a fer el clic de composar cançons seus.
Xavi Monge ha dit que es continuarà amb el format de dos escenaris, tant a l'Escola de Música com al pavelló, per facilitar les diferents actuacions.
Continuarem amb la política de tenir dos escenaris, diguéssim. Farem un escenari gran on hi tocaran tots els grups, diguéssim, que fan versions, els grups de rock, els grups amb cosa més elèctrica, diguéssim, i això. I després tindrem un altre escenari aquí a l'Escola de Música, a l'exterior i a l'interior, on hi participaran els grups que fan un tipus de música doncs, més acústic, habaneres o música clàssica, o el que sigui. D'aquesta manera podem tocar una mica tots els estils de música que es fan aquí a Balaguer, els grups de Balaguer, i amb dos espais diferents, que amb una sonorització diferent, i que creiem que això enriqueix bastant doncs, tot l'espectre i podem donar cabuda a tots els grups que hi participen.
Monge també ha fet un balanç molt positiu de les dues anteriors edicions, que donen a conèixer la feina que es fa amb els nous grups, així com els que ja porten molts anys de trajectòria.
El balanç és molt positiu, perquè el que veiem és que tothom que té grups de Balaguer o que està relacionat amb la música doncs sempre té com molt interès en participar-hi, i és veritat que hi ha, diguéssim, molt moviment, és a dir, no es repeteixen els grups, i alguns que sí, òbviament, que són grups igual molt, que fa molts anys que donen guerra, però que hi ha altres formacions que són noves, que es van transformant, que van canviant un membre per un altre o que s'ajunten dos grups, és a dir, en aquest sentit creiem que val molt la pena la feina que s'està fent amb aquesta Murga, amb aquest festival, perquè fa que tot el moviment musical doncs, sigui molt viu, i en aquest sentit pensem que és una cosa que els afavoreix, tant a ells com a nosaltres, com a ciutat. A nivell cultural crec que això aporta com molta vida.
La Pairancap, Lorena González, ha convidat tothom a gaudir d'aquesta mostra de músics que dona a conèixer el talent local.
Des de la Paeria, molt contents per aquesta tercera edició, una nova oportunitat per a donar a conèixer doncs, aquests artistes locals, per una banda, no?, que la gent els conegui, per altra banda, que ells puguin tenir l'oportunitat de donar-se a conèixer, de poder expressar què és el que fan, de tots els estils i de totes les maneres. Per tant, molt contents de poder-ho fer i, sobretot, convidar a tothom a que ho vingui a gaudir, no només familiars, sinó a tothom, hem de saber quins són els nostres artistes locals. Per tant, veniu i gaudiu tots de la Murga.
Tots els concerts proposats per la Murga seran gratuïts.
I abans dels esports, parlem que Termens es prepara per viure una festa major plena d'activitats culturals, esportives i musicals. Un programa que omple pràcticament tot el mes de setembre d'activitats variades i per a totes les edats. Els primers actes destacats seran la presentació del llibre L'editada amb la seva autora Anna Bergua. Serà aquest dimecres, dia 10 de setembre, i la celebració de la Diada de l'11 de setembre amb la 39a cursa de la Diada, el campionat de policies i bombers, les curses infantils i la primera fase del campionat de botifar. El divendres dia 12 arribarà el gruix central de la festa amb el repic de campanes, la missa solemne presidida pel bisbe d'Urgell, el vermut musical i l'esperada Escalanifi, que enguany tornarà a omplir el pavelló amb música i ambient festiu, seguit d'una sessió amb diversos DJs. La programació continuarà el dissabte i estarà marcada pels inflables i activitats infantils a les piscines. La tarda familiar, amb el premi, àlbum il·lustrat Vila de Térmens, i al vespre el sopar popular i el concert d'Arribar i ploure. La nit continuarà amb el grup de versions, la Divan i els DJs Matt Leyson i Eric Mas. El diumenge serà el torn de Mac Jan, el partit amistós de futbol entre el Térmens i el Juneda, i a partir de les 7 de la tarda el concert i ball amb la principal de la Bisbal, i com a cluent dels focs artificials a càrrec dels Diables, els Follets. La festa major continuarà encara amb actes posteriors com la segona trobada gegantera el dissabte dia 20, la trobada de plaques de cava, fira d'artesans i exhibició de vehicles clàssics el diumenge dia 21 i la representació teatral de l'obra Agost a càrrec de la companyia d'agropecuària el dia 28 de setembre. I fet aquest apunt, us deixem ara sí en la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim l'apartat esportiu amb un apunt de natació. El pantà Sant Llorenç de Montgai va tornar a ser l'escenari d'una de les cites més destacades de la natació en aigües obertes a Ponent, amb la celebració de la 15a edició de la travessia i la 12a edició de la Pantató 7.0, que va reunir prop de 200 participants. En total van ser uns 140 nadadors i nadadores que van completar els diferents traçats en una jornada marcada per unes condicions meteorològiques immillorables que van permetre gaudir plenament de l'entorn natural del pantà. El president del Club Natació Balaguer, Gerard Sant Martín, va valorar positivament el desenvolupament de l'esdeveniment, en què no hi va haver incidents a destacar.
La valorem molt positivament, donat que no hi ha hagut incidents greus dintre la travessia i va anar tot superbé i superrodat. Llavors, doncs, bueno, sempre hi ha algun cas de que algú agafi una mica de fred o algun mareig, que són casos mínims que de seguida vam poder atendre, i tret d'això, doncs, no hi va haver cap més incident. I per naltres, si la prova transcorre d'aquesta manera, on tots ens va fer un dia fabulós i ningú es va fer mal i va anar tot sobre rodes, doncs nosaltres una valoració més que positiva, i la gent així ens ho va traslladar també.
La prova reina, la Pantató 7.0, va coronar Nilil Báñez del Club Natació Atlètic Barceloneta en la categoria masculina amb un temps d'una hora i 30 minuts, i Alba Maestro, també del Club Natació L'Hospitalet, en la femenina amb un temps d'una hora i 39 minuts. En la travessia gran, els més ràpids van ser Aleix Blanes del Club Natació Vilafranca amb 43 minuts i 56 segons i Maria Huertas del Club Natació Tàrraco amb 45 minuts i 43 segons. La travessia mitjana, la més popular, va tenir com a avançadors Nili Báñez en masculí amb un temps de 16 minuts i 13 segons i Laia Canadell del Club Natació Caldes en femení amb un temps de 19 minuts i 19 segons. En aquesta distància també van brillar nedadors de Ponent com Martí Noses del Club Natació Balaguer, que va ser segon, i Alba Martínez i Naomi Ospina del Club Natació Tàrrega, que van completar el podi femení juntament amb Nela Benet. Finalment, la travessia petita, destinada als més joves, va tenir com a guanyadors a Àxel Correa, del Club Natació Barcelona, i a l'atlet Giner, del Club Natació Tàrrega. Deixem la natació i passem a parlar ara mateix de basquetbol, perquè el senyor masculí del Club Bàsquet Balaguer va perdre per 49-65 davant del Bellpuig B en el primer partit de preparació de cara a la nova temporada, i comença amb molta feina per fer per agafar el ritme i competir amb garanties a la primera territorial per lluitar per l'ascens de categoria. El proper amistós programat serà divendres 19 de setembre a 2:15 del vespre al Poliesportiu de Balaguer contra l'Artesa de Segre B, que servirà a preparació de cara a l'inici del campionat, que es preveu que sigui cap a finals del mes de setembre, principis del mes d'octubre. El coordinador de Cistella Gran del Club Bàsquet Balaguer, Francesc Almira, va explicar als micròfons de Ràdio Balaguer els reptes del primer equip masculí de cara a la pròxima temporada, que és assentar el nou projecte.
Amb el nostre sènior masculí ens va passar alguna cosa molt semblant amb el femení, no? També ve de descendir de categoria aquesta passada temporada, però sí que és veritat que estem en un punt diferent, no? Com amb el sènior femení, el que hem fet és consolidar l'equip i fins i tot poder afegir peces noves. Amb el masculí, quasi que el projecte canvia bastant més. Hi ha molts més jugadors nous, a diferència de l'any anterior. I llavors, clar, és un equip totalment en construcció. Encara és molt aviat perquè l'equip pugui ser una imatge del que hauria de ser durant la temporada.
Ara anem a parlar de la primera edició del torneig del Club Bàsquet Balaguer, que se celebrarà el cap de setmana del 20 i 21 de setembre, en un horari que anirà des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. Dissabte 20 encetaran el torneig els equips masculins de les categories mini, infantil, cadet i júnior, i diumenge serà el torn dels equips femenins de les mateixes categories. El sistema de competició serà amb una lligueta en cada categoria, on els 4 millors disputaran les semifinals i els 2 millors jugaran la final masculina i femenina, en què es determinarà qui s'emportarà el trofeu. Club Bàsquet Pardinyes, Penya Fragatina, Unió Esportiva Claret i Club Natació Tàrrega són els clubs que han confirmat a hores d'ara, la seva participació.
Arribem al final de l'informatiu i dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que obre portada parlant de les protestes i estrenes en l'inici del curs escolar. Titula 60.000 alumnes inicien el curs a Lleida, amb nou col·legi al Poal, Institut Escola a Bellver i mobilitzacions a Balaguer per reclamar obres. L'Institut Català de la Salut paga al Bisbat de Lleida pel servei religiós que presten els seus sacerdots a l'Hospital Arnau de Vilanova, on hi ha un capellà a la cinquena planta de l'edifici. I també diu que la coincidència del pont de la Diada al ministre de la temporada de bolets impulsa les reserves turístiques del 90% en hotels del Pirineu. A la portada de la Mañana destaca, igual que el Segre, l'inici del curs escolar. Estrenen escola al Poal i Castelló i el Montroig de Balaguer reclama la seva. Els pares demanen que els treguin els barracons. En clau política, més experts desaconsellen el trasllat de l'Arc de Sixena. Aquests experts veuen grans riscos. En el trasllat en 7 mesos i l'EMNAC proposa un calendari alternatiu. I en l'àmbit esportiu, el Lleida Club de Futbol i la Peria tornen a la guerra per l'ús del camp d'esports. Tanquem el repàs amb la portada del diari del Punt Avui, que treu un reportatge on analitzen models per a una gestió sostenible i eficaç dels residus creixents que generen, agafant com a referència models d'altres països. En política destaca l'entrevista al president de la ANC, Lluís Llach, a les portes d'una nova diada. I en esports, l'esportiu obre en portada que les lesions de Balde, Gavi i De Jong obren la porta a Gerard Martín i Marc Casado per aprofitar una oportunitat davant del València per guanyar-se la confiança de Hansi Flick. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu, desitjant-vos que acabo de passar un bon dimarts.